la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc i abans que res, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, una càpsula de conscienciació mediambiental, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Maria Pifarrer, veterinària, amb qui parlarem de les assegurances de salut pels animals. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. La veu dels animals i la natura, ONG ADA, aquí a Ràdio Estel, programa ja 442, dotzena temporada. Comencem, com sempre, amb les notícies. La productora Branta Films presenta un documental en defensa dels bous i en contra dels correbous. El passat dissabte, dia 8 de febrer, es va projectar al Casal d'Amposta el documental Sí als bous, de la productora audiovisual Branta Films, dirigit per Josep Moreno, originari del poble de Campredó, a l'Ebre. És el primer film que es fa en defensa d'aquests nobles animals i en contra dels correbous. Així ho ha catalogat l'organització Tots Som Poble, associació animalista del Montsià, que, igual que l'ADA i sis altres entitats, és membre de Prou Correbous, una plataforma que treballa amb l'objectiu de posar fi als espectacles taurins a Catalunya. Sí als bous s'ha endut el premi al millor documental en el Festival de Cinema de Nottingham, Anglaterra. També ha estat seleccionat per a un certamen que qualifica pels Goya i per anar al Festival de Curtmetratges Calidoscopi, que s'organitza a Cullera, al País Valencià. El director ha comentat que ja ha tancat d'aquesta forma la inscripció en els festivals. A partir d'ara, començarà ja la projecció per al públic en general, a Catalunya i a Europa. Preveu fer-ho en entitats municipals i a diferents escoles, instituts i universitats. Les diverses projeccions seran d'entrada gratuïta. Podeu trobar-ne més dades a través del següent web: www.sialsbous.cat. www.sialsbous.cat. Més coses. Espanya ratifica el Tractat Global dels Oceans per regular les activitats a l'alta mar. L'Estat espanyol ha estat el primer dins d'Europa de ratificar el Tractat Global dels Oceans per preservar els ecosistemes marins i garantir la protecció de, com a mínim, un 30% de les considerades aigües internacionals i la seva biodiversitat abans del 2030. Actualment, únicament el 2% de les zones marines d'alta mar compta amb un grau de protecció. Fins avui són només 16 els països que han signat aquest tractat, que fou subscrit el mes de març de 2023 a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Van donar-hi el vistiplau 107 estats, però perquè pugui entrar en vigor, necessita ara que 60 dels països el puguin ratificar. Es confia que aquest pas estigui fet ja el mes de juny, quan tindrà lloc a la ciutat de Niça la Conferència de Nacions Unides sobre l'Oceà. L'objectiu del Tractat Global dels Oceans és regular l'activitat humana a l'alta mar i permetre'n la protecció mitjançant la designació d'àrees marines protegides o santuaris, i establir, en paral·lel, un mecanisme per compartir de manera equitativa els beneficis derivats de l'explotació dels recursos. La gestió de tots aquests béns d'ultramar i el seu òptim repartiment ha estat fins ara molt escassa i ineficaç. Les diverses entitats ecologistes han celebrat la confirmació per part del govern espanyol. Es tracta d'un tractat que és essencial per revertir les amenaces que afronta l'oceà global, amb impactes molt evidents com ho estan sent la sobrepesca, els vessaments des de la indústria o l'agroramaderia, l'acumulació de plàstics, el molt dens trànsit marítim o activitats extractives com ho és la mineria, que malmeten àmplies parts del fons marí. Els beneficis que porta l'oceà són innombrables. S'encarrega de regular el clima del planeta, condiciona els fenòmens meteorològics, acull a milions d'espècies i genera la meitat de tot l'oxigen necessari per la vida. Cal reforçar-ne la protecció perquè el futur de tots els éssers del planeta en depèn en gran mesura. I també a llarg termini perillen les platges de Catalunya. El Col·legi d'Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya ha advertit que serà ja molt complicat de mantenir totes les platges catalanes de manera indefinida davant del canvi climàtic. És per això que ha demanat un ferm canvi de paradigma amb l'objectiu de preservar-les. El nivell del mar està augmentant en progressiu i al llarg d'aquesta última dècada ho ha fet ja en uns 4 mil·límetres per any. Davant d'aquesta evidència, un equip d'enginyers de Camins ha dut a terme un informe on exposa que per protegir la costa no es pot dependre, com sempre, de solucions basades en el formigó, com construir murs, esculleres o espigons, o posar sorra cada cop que aquesta minvi. Fan la crida a treballar per un nou pla fonamentat en solucions més naturals, com podria ser-ho crear més zones costaneres de maresmes. La renaturalització podria incloure diverses alternatives. Una d'elles seria eliminar barreres als corrents litorals marins que condueixen sediments. Aquest fet augmentaria la seva capacitat de constantment distribuir-los amb l'onatge i permetria afavorir el flux de sorra i la presència a les platges. D'altra banda, recomanen recuperar aquells sistemes de retenció natural de sediments, com ho són les plantes marines o les extensions de dunes que fixen vegetació. Les solucions naturals volen més temps i més espai, però els seus efectes són sempre més duradors i tindran més capacitat d'adaptació per enfrontar-se a tots els canvis que vindran. Els científics alerten que aquestes modificacions, que deriven d'alteracions en patrons climàtics, podran colpir a infraestructures ja creades com són els passeigs marítims, la xarxa ferroviària situada a la vora de la platja o edificis com els del sector turístic o de l'oci. Cada platja és un món i aquest nou pla per protegir el litoral ha de poder ser molt flexible perquè totes no pateixen les mateixes condicions ni tenen idèntics problemes. Els experts ja han avisat que en cas que no es faci res, les diferents platges catalanes podrien desaparèixer.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els ossos polars, quan són adults, poden arribar a pesar quasi 1.000 quilos, però quan neixen són tan petits que només pesen 700 grams i mesuren 30 centímetres? Però creixen tan ràpidament que als 5 mesos ja poden acompanyar la seva mare, que fins als 2 anys els continuarà protegint. Els ossos polars són descendents de l'os bru i només habiten en l'hemisferi nord del planeta. Malgrat semblar que són blancs, en realitat la seva pell és de color negre i es troba envoltada per milers de pèls transparents plens d'aire que atrauen la llum del sol per augmentar la seva escalfor i mantenir la temperatura del cos. Passen una gran part del seu temps dins l'aigua i són excel·lents nedadors que poden arribar a recórrer fins a 100 quilòmetres de distància, Quan es capbussen, tanquen el seu nas i poden romandre fins a més de 2 minuts sota l'aigua. Si es cansen de nedar, descansen flotant sobre la superfície. La seva protecció de greix, que pot arribar als 11 centímetres, els protegeix de la fredor de les aigües. Es troben identificats 19 tipus d'ossos polars, 5 dels quals estan disminuint de forma dramàtica. S'estima que actualment la població total d'ossos polars no supera els 25.000 exemplars. Malgrat els esforços per conservar un dels animals més emblemàtics de la natura, donades les greus amenaces que pateixen degut l'escalfament, la contaminació i la caça il·legal, els ossos polars tenen poques possibilitats de futur en el nostre planeta.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, a moda de recomanacions, quins criteris hauríem de tenir com a consumidors a l'hora d'anar a comprar els productes?
Sí, si parlem de fruita i verdura i productes frescos, hem de tenir en compte l'estacionalitat, si són del temps o no del temps. Menjar tomàquets al Nadal realment és portar-los de molt lluny i la seva qualitat és molt petita. Per tant, hem de mirar que els productes tinguin un certificat d'agricultura ecològica, perquè és un sistema concertat entre el productor i el consumidor. En segon lloc, hem de mirar la proximitat, com més a prop de casa millor, encara que no sempre és ideal o perfecte. Si algun dia volem prendre una pinya tropical, doncs no hi ha més remei que portar-la del tròpic, per dir-ho de manera, no? Hem de mirar també si té certificació de benestar animal i si aquesta certificació és autèntica o és purament un tràmit, i també si hi ha un respecte als drets de les persones que hi treballen, no? I s'han sortit la indústria càrnica, les condicions de vida d'aquesta gent, que fa una mica ganes de tornar-se vegetarià.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui us presentem una de les cantants nord-americanes que més premis ha obtingut. Com els té tots, ni els mento. És la Barbara Streisand. I us selecciono uns talls d'un vinil produït pel barri Jeep, el dels Bee Gees, l'any 1980. Escolteu Woman in Love i Run Wild.
Doncs seguim en aquest matí de dissabte, aquí a La Veu dels Animals i la Natura, programa de l'ONG ADA, temps per l'entrevista. I avui parlarem amb la Maria Piferrer. En primer lloc, et saludem, Maria. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La Maria, per si encara no la coneixeu, és col·laboradora d'aquest programa, és veterinària, llicenciada en concret a la Facultat de Veterinària de Saragossa, és també gerent del centre veterinari del barri Llatí, a Santa Coloma de Gramenet, també per més ressenyes, per si voleu anar alguna vegada, i no sé si em deixo alguna cosa.
Bueno, podríem parlar de moltes altres coses, com que sóc il·lustradora, com que tinc un programa d'acompanyament en el dol, bla, 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 però és igual. Jo sóc veterinària a l'ànima i això és el que em defineix absolutament.
I aquesta és la vocació i és el que es porta i pel qual parlem també avui. Avui volem parlar d'un tema que, com sempre, evidentment us pot servir també de consell, que són en concret les assegurances que hi ha pels animals de companyia. Quines calen? Què cobreixen? Bé, exactament com serveixen i com les hem de fer anar. En primer lloc, Maria, hi hem de dir, perquè potser no ho sap la gent, evidentment, i és que les assegurances de responsabilitat civil són obligatòries, i són obligatòries des de l'entrada en vigor de la passada Llei Estatal de Protecció i Benestar dels Animals.
El que passa és que moltes d'aquestes assegurances de responsabilitat civil es poden contractar directament amb el seguro de l'hogar. O sigui, el seguro de casa nostra moltes vegades ens cobreix el que és la responsabilitat civil bàsica. Una altra cosa són els gossos GPP, que aquests sostenen una assegurança de responsabilitat de civil determinada, val? Però bueno, és l'única diferenciació. Moltes vegades, si parleu amb la vostra asseguradora de casa, moltes vegades l'animal està inclòs, i si no, el podeu incloure. O sigui que, en principi, no hi ha cap problema.
Clar, perquè explica'ns una mica això, ho recull el que és l'apartat 3 de l'article 30, sí, d'aquesta llei, Marc, de benestar dels animals, que és l'obligatorietat de tenir aquesta assegurança. Fins ara, pel que sabíem, és a dir, només eren obligatòries aquest tipus d'assegurances per a aquests GPP, aquests gossos potencialment perillosos, no? I ara, en canvi, canvia, no? A través de les assegurances de la llar es pot fer això.
Sí, però bueno, és perquè també la Llei de Protecció Animal, per molt que es va posar en vigor el passat, el setembre del 23, em sembla, s'han vist amb la impossibilitat de poder-la aplicar. Aleshores, hi ha com una espècie de marc per donar temps a la gent a fer-ho. Clar, si ahir era una cosa que no era obligatòria i avui és obligatòria, no pots pretendre que tot el món en 24 hores ho es faci tot. O sigui que aquesta adequació de la llei ens permet que, mica en mica, anem fent les obligatorietats que tots anem coneixent mica en mica a mesura que es dona la llei a conèixer, no? Aleshores, però sobretot, abans de... Perquè això m'ho han preguntat molt a la consulta. Hòstia, i ara això de la resposta al seguro aquest, pregunteu a la cobertura del vostre seguro de la llar, i moltes vegades pot ser que estigui inclòs, i si no, pues, es pot incloure. I és un mal de cap menys que tens, m'explico?
Clar, en concret, a la llei, diu la persona titular, en aquest cas de l'animal, no?, deberá contar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal por un importe de cuantía suficiente, tampoco determina aquí, para sufragar los posibles gastos derivados que se establecerá reglamentariamente. És a dir, entenem que ha de cobrir, doncs, aquests danys personals possibles i a tercers, no?
Sí, el que passa que, feta la llei, pues, falta desenvolupar el reglament, i aquí és on ens estem esperant, perquè aquí vindrà els montos de diners que s'ha de cobrir, perquè, clar, segons els diferents tipus de lesions que es puguin ocasionar sobre una persona, ja estan estipulats de formes diferents sobre la indemnització que s'ha de pagar. I no és el mateix que, jo que sé, que hagi tingut una lesió amb un gos, que jo no me l'hagi curat o no me l'hagi protegit, no sé, o no hagi tingut cura d'aquesta lesió. Aleshores, totes les lesions humanes estan estipulats amb uns maremos ja preestablerts. I llavors, això el que fa és que ara, quan tenim que mirar quines cobertures ha de tindre aquest seguro de responsabilitat civil, el govern ha de quadrar-ho tot. Aleshores, fins que tampoc s'espanti la gent, fins que no estigui aprovat el reglament, que ens dirà tot... Perquè tu fas una llei i dius, això s'ha de fer així. Ja, però com es fa així? Pues mira, t'has de fer pas 1, això, pas 2, allò, pas 3, allò, i llavors, clar, tu saps el que has de fer, però clar, si només, ara només tenim la llei, ara ens han de dir com hem d'aplicar la llei i senzillament ens esperem a que tinguem aquesta aplicació feta. I ja està. Una vegada que estigui ja tot el reglament desenvolupat, en aquell moment podrem saber exactament pues, si necessitem alguna ampliació o no, o el que faci falta que digui el govern amb el reglament d'aquesta llei.
Això, estem parlant de danys, en aquest cas, a tercers, materials o persones. No, i la
exacte.
La recomanació teva és, en aquest cas, això, prudència, esperar i, en tot cas, consultar també, anar-se adaptant, no? A la llar,
exacte. És que a vegades, quan se'ns diu, i això és molt humà, hi ha una nova llei que pinc i pan, ai, ara com ho faré, això? Pues, senzillament, ens assentem, aprenem sobre aquesta llei i llavors veurem com ho podem aplicar en el nostre entorn. No passa res. És el que et dic. Per exemple, quan es va posar obligatori la identificació dels animals de companyia, no va ser d'ahir per avui. Va haver uns anys d'adaptació i ara sí que és obligatori la identificació dels animals de companyia. Val? Però per posar en marxa aquesta llei, per molta llei que hi hagi, sempre hi ha d'haver una adaptabilitat. Ara, per exemple, la llei del medicament aquesta que hem tret, que ens destrossen els veterinaris perquè l'han fet gent que no té ni idea de lo que és la veterinària de petits animals. Ho han fet per ramaderia, però per petits animals no ho han sabut fer. Bueno, ens han donat un any per adaptar-nos. I amb aquest any nosaltres ens queixarem, direm que aquestes coses no poden ser, perquè pim, perquè pam, una sèrie de coses que inclou aquesta llei, però t'han de donar un temps per adaptar-te. Imagina't, ara, per exemple, jo què sé, la llei dels autònoms, que tenien que cotitzar d'una altra manera, hi ha hagut un període en el que t'has pogut adaptar, perquè no pots fer-ho de la nit al dia. Però això... sempre hem de pensar que el sentit comú ha de ponderar,
no és immediat,
sobretot.
Que no és immediat i que hi ha un període d'adaptació.
Aleshores, jo t'aviso, trec aquesta llei. Aquesta llei obliga a això, val? Ara veurem com ho posem en marxa. I llavors, tranquil·la, que jo et diré com ho has de fer per posar-ho en marxa. Mm-hmm. Val? I això ens ho van dient mica en mica a mesura que van fent el reglament.
Parlem d'aquesta responsabilitat civil, però també hi ha assegurances més completes, diguem-ne, es poden contractar per diferents, no? Diferents empreses que ofereixen aquests serveis i que són més bàsiques o més completes, no? N'hi ha d'altres que també inclouen, doncs, cobreixen, per exemple, de funcions per malaltia de l'animal, altres coses. En el cas de les vacunes, per exemple, Maria, perquè sí que la majoria s'inclou, almenys de manera gratuïta, el que és... com a mínim una de les vacunes, que és la vacuna de la ràbia, no? Uh-huh. No sé si d'altres vacunes també estan incloses, si també t'arriben moltes consultes en aquest sentit, o com va això?
Bueno, aquí ja són mons diferents. Una cosa és l'assegurança de responsabilitat civil, que té una sèrie de coses com indemnització per mort, el fet de que et cobreixin la incineració de l'animal o el que sigui. Val? Això és una cosa. I després, per una altra banda, tens les assegurances de salut, que són les que nosaltres contractem perquè si el nostre animal es posa malalt, puguem tindre un cobriment econòmic, val? Que estiguin coberts econòmicament, que no, de sobte no ens quedem que no podem atendre l'animal perquè no tenim els diners que ens demanen. Això és un altre món. Llavors, aquí entraria amb una altra definició de lo que són les assegurances, que sí que la de responsabilitat civil fa una mica, però n'hi ha que són molt completes i són assegurances sanitàries, com les mútues de persones, val?
Són assegurances, diguem-ne, com veterinàries, no? Com si diem, són per l'atenció.
Bueno, són assegurances de salut per a mascotes, val? N'hi ha de moltes marques i aquí hem de diferenciar dos mons absolutament diferents. Una, les assegurances que tenen els quadres mèdics tancats, els quadres veterinaris tancats, on tu, per tindre aquesta atenció, has d'anar amb uns veterinaris determinats que ells tenen contractats, o bé tens les assegurances que tenen el seu quadre veterinari obert. I és a dir, tu pots anar a qualsevol veterinari, demanes factura, informe i després ho presentes a la companyia. I llavors ells retornaran entre un 50, 90 o el 100% de l'import de la factura.
Un exemple, per exemple, hi ha moltes companyies, evidentment, i no citarem qui és, però tret d'un exemple concret d'una empresa que ofereix una assegurança veterinària, diguem-ne una mica més completa, i que entra a nivell gratuït, doncs aquesta vacuna que dèiem, per exemple, de la ràbia, i a nivell de consultes, certes consultes d'especialitat, com puguin ser les de medicina reproductiva i traumatologia, una revisió, una consulta d'urgència vital i també una consulta preventiva de salut oral a l'any, per a l'animal. I això entenc que es pot fer a qualsevol veterinari i aleshores presentar, diguem-ne, a l'asseguradora, no?
No, aquest tipus d'assegurança que tu m'estàs dient és una assegurança de quadre veterinari tancat, perquè t'ofereix una sèrie de productes absolutament gratuïts. M'explico?
Sí, sí, sí.
En canvi, quan tens un quadre veterinari obert, el que t'ofereix és una quantitat de diners a l'any. Val? Depèn del que tu contractis, podràs tindre més, com es diu, més avantall de possibilitats o menys. O sigui, tindràs més quantitat de diners a l'any o menys. Aleshores, si de sobte, quina diferència hi ha, per exemple? Si jo tinc un gos que se m'ha quedat paralitzat perquè té una hèrnia discal, jo, si tinc un quadre mèdic tancat, tinc que anar al veterinari que em diu l'asseguradora. Per una altra banda, si jo tinc un quadre veterinari obert, puc anar a qualsevol veterinari que m'ho solucioni, agafaré la factura i llavors ho presentaré a la companyia. No sé si no sé si estic explicant-ho lo suficientment bé, perquè quan t'ofereixen coses gratuïtes i demés, normalment és perquè ja tenen contractat el servei amb el quadre veterinari tancat. M'explico?
Sí, sí, perfectament.
De l'altra manera, tu ho pagues, però t'ho tornen. I aquest és el quadre veterinari obert.
Perfectament. Crec que ha quedat bastant definit una mica aquest marc que hi ha. Recordo que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem amb la Maria Piferrer, veterinària, col·laboradora també aquí al programa, i que avui estem definint una mica aquest marc de les assegurances per animals de companyia. Hem definit i hem parlat del que és aquesta obligatorietat en transició de l'assegurança de responsabilitat civil, que serà obligatòria per danys a tercers o a materials, no?, d'altres persones, en aquest cas, i ara estem parlant d'aquestes assegurances més de caire d'atenció, de salut pels animals de companyia, no? Aquests dos tipus, no? Amb quadre mèdic, veterinaris ja estipulats o bé d'altres que ja directament tens com una quantitat dinerària, no? per poder pagar i després que se't retornen, no? Que és el que hem definit. Tens moltes consultes d'aquest tipus, Maria? Ho dic, hi ha molt dubte en aquest sentit de la gent?
No, la veritat és que la gent ja et truca, perquè quan contracta una assegurança ja sap. I llavors et truca, escolta, pertanys a aquesta mútua? No. Nosaltres, personalment, això és una decisió de cada CEO, de cada clínica, o de cada veterinari director de clínica. Cadascú pot decidir el que fa. Jo decideixo que prefereixo els quadres veterinaris oberts. Per què? Perquè si necessito alguna especialitat, doncs jo prefereixo triar jo l'especialista perquè el conec, perquè sé la seva avalua i perquè sé que ho farà molt bé. I és algo molt personal, val? I el que sí que fem, a part de tindre les assegurances mèdiques que poden ser de quadre veterinari tancat o quadre veterinari obert, els veterinaris normalment quasi tots tenim els plans de salut, que és el que tu necessites al llarg de l'any. Tu ho pagaràs amb un descompte per avançat i llavors ja quan tinguis, normalment inclouen pues, algunes visites veterinàries i t'inclouen les vacunes, moltes vegades t'inclouen el microxip i sols tindre descomptes en determinades actuacions veterinàries, que és una altra forma de preveure el que el nostre animal sí o sí necessitarà al cap de l'any. La diferència fonamental és que el pla de salut està fet sobre les necessitats que tindrà el teu animal de companyia durant aquell any, que seran les vacunacions, les parasitacions i pues, si li hem de posar el xip o si necessita alguna cosa més o alguna analítica o el que sigui, front a lo que és una assegurança que el que et fa és que t'atén quan tens alguna patologia o tens algun accident. Val? I aquesta és la diferència de visió. Quan jo dic, mira, tot el que necessitaré aquest any t'ho pago i jo ja aniré venint i ho aniré fent, ja aniré gastant, o no, jo m'agafo això perquè si el meu gos l'atropella un cotxe, li puguin fer la cirurgia de traumatologia I llavors jo sé que em tornaran els diners o normalment o no t'ho cobraran o tornaran els diners, depenent si tens el quadre veterinari obert o tancat, o te'n tornaran una part.
I de qui depèn, Maria, aquest pla de salut?
El pla de salut depèn de cada clínica. Jo, per exemple, els meus plans de salut els he dissenyat veient les necessitats dels animals que em venen a veure. I llavors hi ha una sèrie de vacunes que considero que són fonamentals i que s'han de posar, i evidentment tots els cadells han de portar el microxip i tot això ja queda inclòs dintre del pla de salut, per exemple, de quan són petitets, de quan són cadellets fins a l'any d'edat, o si ja és un gos adult fins al voltant dels 7 anys, o si és un animal sènior, per exemple. Amb un gatet sènior sempre preferiré fer-li una analítica completa amb tiroides perquè tenen molta tendència a tindre problemes de tiroides, cosa que no li faré amb un cadellet que acaba d'arribar. Amb un cadellet que acaba d'arribar m'interessa més fer-li un anàlisi de femtes per veure si hi ha algun paràsit. Aleshores, el que hem fet ha sigut crear aquests quadres. Cada hospital o cada clínica que té el seu pla de salut, el que fa és que envers els animals que li venen, pues, poden oferir una sèrie de coses unes altres.
I és molt més personalitzat, però,
bueno,
en aquest cas.
Normalment, absolutament, perquè és absolutament per aquell animal el que necessita i el que saps que necessitarà durant aquell any.
Estem parlant més, per tant, d'una tasca preventiva.
Exacte. El pla de salut és absolutament preventiu i el que fa en realitat és que millora el vincle segur entre el tutor i el veterinari, i és aquesta confiança de tu necessites això i mira tal i que qual, i llavors fa que treballis molt més al costat del tutor per vigilar la salut del seu animal. En canvi, el que comentàvem, les assegurances, el que fan és que si tens un accident o si tens un problema, ells es fan càrrec d'aquest problema.
Cirurgies, traumatismes, tot d'altres problemes que es puguin haver.
És igual que les assegurances de la llar, no? Que tu, pues, si tens un problema amb les aixetes o tens una fuita d'aigua o el que sigui, pues, això ho cobreix si tens algun problema. Si no tens cap problema, pues, tu la pagues, però gràcies a Déu no la utilitzes. És allò que diem sempre, no? Que ojalà que no tinguem que utilitzar mai l'assegurança, perquè això vol dir que hem tingut problemes.
Clar, evidentment. I crec que ha quedat prou clara aquesta diferència, no? Responsabilitat civil, assegurances, o en aquest cas també aquests plans de salut que ofereixen les diferents clíniques veterinàries. I per últim, Maria, perquè sí, ens ho preguntarà la gent, esclar, sempre parlem de gossos o de gats, però aquestes assegurances o aquests plans de salut també poden estendre's a altres tipus d'animals, altres espècies, oi?
Això ja és molt propi de cada clínica, si treballen o no treballen animals exòtics. Per exemple, les fures també estan sotmeses a una sèrie de requisits que perquè són considerats animals de companyia, però dintre de la patologia i el que es treballa amb ells, es consideren exòtics. Llavors, sí, si tenim un animal exòtic, només és qüestió de preguntar-li al nostre veterinari de capçalera del nostre animal exòtic, ja sigui un periquit, un hàmster, un conill, una iguana, una pogona o una fura, si tenim plans de salut per aquests animals. Per què? Perquè s'hauran de desparasitar, hi ha alguns que s'hauran de vacunar, s'hauran de controlar una mica, pues, que menys que estar tranquils sapiguent que estem vetllant per el benestar del nostre animal.
Doncs això, en primer lloc, i tornem a repetir-ho, consultar, sobretot, el veterinari, tenir-lo de referència per totes aquestes consultes, dubtes que puguin haver-hi amb les assegurances, amb els plans de salut, amb les espècies que nosaltres tinguem com a família a casa amb nosaltres. I de tot això ens n'ha parlat una vegada més. Qui? Doncs la Maria Piferrer. Maria, gràcies. De nou, moltes gràcies.
Un plaer, com sempre.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb la Bàrbara Streisand,
que interpreta composicions dels germans Vigis. Fer tot un CD o un vinil, encara que hi càpiga menys, i que tots els talls siguin un hit, la veritat és difícil. Però aquí se'n surten bastant bé. Escolteu a la Bàrbara amb Never Give Me Up i amb duet amb el Barry Gibb, aquest sí que és un hit, Guilty. A la propera, si Déu vol.
I'll follow you home. How can you turn me away? Take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to young. Our love will climb any mountain near or far. We are, and we never let it end. We are devotion.
Us passem, a continuació, un fragment d'algunes càpsules de campanyes de conscienciació mediambiental que ha dut a terme l'ONG Conservation International. Escoltareu tot seguit La Mare Natura ens parla.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío, yo soy naturaleza, yo seguiré adelante, yo estoy preparada para evolucionar. ¿Lo estás tú?
Sabies que la forma del cap i dels ulls és el que diferencia els mussols de les òlibes? Encara que les dues espècies pertanyen a la família d'aus rapinyaires nocturnes i es troben perfectament adaptades per caçar de nit, els mussols i les òlibes no es troben emparentats ni amb les àligues ni amb els falcons. L'estructura i suavitat de les seves plomes els hi permet volar amb total silenci i els seus ulls i aguditzant sentit de l'oïda els hi facilita poder veure amb total foscor i detectar el més mínim soroll.
Pràcticament no poden girar els ulls de les seves òrbites, però disposen de tal flexibilitat a les seves vèrtebres cervicals que els hi permet girar el coll en totes les direccions fins a aconseguir un camp de visió de 270 graus. Acostumen a ser solitaris i viuen camuflats en els forats dels arbres i en els espais oberts. En la seva època de cria, aprofiten els forats de cases velles o cobertes abandonades en petits pobles i a les seves rodalies. Aquestes aus fascinants i mítiques són considerades molt beneficioses per la natura. No obstant això, les seves poblacions es troben en regressió arreu del món degut a la pressió humana, els atropellaments de cotxes a les carreteres, les línies d'alta tensió, l'ús abusiu dels pesticides i la manca de llocs on n'hi ha. A Catalunya, el Centre de Fauna de Vallcalent i l'Associació Trenca col·laboren pel que fa a la cria en captivitat de l'òliba per ajudar a recuperar les poblacions d'aquest rapinyaire nocturn i sensibilitzar la població envers la seva conservació.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà parlarem avui?
Dels Camps Elisis, un parc urbà de la ciutat de Lleida, que està situat al barri del Cap Pont, al marge esquerre del riu Segre. Està dividit en diverses àrees de jardins d'estil francès i romàntic anglès, construïts sobre la base de terrenys boscosos. Conté el Palau de Vidre i la Font de la Sirena.
Els Camps Elisis estan inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Més informació la trobarem
al web de l'Ajuntament de Lleida, www.paeria.es. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Leonardo DiCaprio amb els animals i la natura. Actor nord-americà, protagonista, entre moltes altres pel·lícules, de Titanic. És membre honorífic del Fons Mundial per la Natura, des d'on lluita per la conservació del medi ambient i en contra dels efectes del canvi climàtic. Dóna suport a diversos projectes que defensen els drets dels animals, destacant la lluita contra el tràfic de l'ivori, que està provocant la desaparició d'elefants i de rinocerons. L'any 2016, juntament amb Martin Scorsese, va produir el documental Before the Flood, que deixa palès les evidències que demostren la crisi mediambiental existent i mostra de forma exhaustiva com la societat pot prevenir la desaparició d'espècies en perill d'extinció, ecosistemes i comunitats indígenes de tot el món. Leonardo és el narrador i conductor d'aquest gran documental, que el va portar durant un any a fer un viatge per tot el món des de Groenlàndia fins a Indonèsia i entrevistar-se amb personalitats com Barack Obama, Bill Clinton, Ban Ki-moon, el Papa Francesc, investigadors de la NASA, conservacionistes i científics. Aquest documental, Before the Flood, es pot veure per YouTube en versió original i doblat al castellà amb el títol de Antes que sea tarde. Leonardo DiCaprio ha tornat a mostrar un cop més el seu compromís amb el medi ambient davant els devastadors incendis que ha patit la selva amazònica aquest estiu del 2019. A través de la seva fundació, Earth Alliance, ha donat 5 milions d'euros per preservar el pulmó del nostre planeta. Aquesta ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Quan el cor està autènticament obert a una comunió universal,
res ni ningú està exclòs d'aquesta fraternitat. Conseqüentment, també és veritat que la indiferència o la crueltat envers les demés criatures d'aquest món sempre acaben traslladant-se d'alguna manera al tracte que donem als altres éssers humans. El cor n'és un de sol, i la mateixa misèria que porta el maltractar un animal no triga en manifestar-se en la relació amb les altres persones. Tot acarnissament amb qualsevol criatura és contrari a la dignitat humana.
Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.